RAC més 1, podcast.
RAC més 1 us ofereix Barcelona 2025 amb Adrià Santasusagna.
Hola, què tal? Com esteu? Si algú de vosaltres li pregunta a alguna persona quines són les millors ciutats del món, no hi ha dubte, cap dubte, que la gran majoria inclourà dins de les seves llistes la ciutat de Barcelona. Barcelona, des de fa molt temps, molts anys, dècades, ha estat sempre una referència gastronòmica, referència futbolística, cultural, artística, arquitectònica. Tenim la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló, el Palau de la Música, el Liceu. Barcelona sempre ha estat un ideal per turistes i gent d'arreu del món que ha vingut en aquesta ciutat a buscar experiències, a buscar el sol, la platja, la muntanya, l'art. Barcelona ha estat, com deia el Premi Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Barcelona ha estat la porta d'Europa. Però Barcelona, com totes les grans ciutats, també necessita d'una actualització. Necessita posar-se al dia, i els que vivim en aquesta gran ciutat ho sabem. Preocupa la inseguretat en certes zones, la massificació, l'habitatge, la qualitat del turisme, la mobilitat, les infraestructures, i per això avui encetem a RAC més 1 una nova sèrie de podcast temàtic sobre Barcelona. Barcelona 2025 és l'horitzó que ens marquem per imaginar-nos quins són els reptes que tenim com a ciutat, com a capital catalana i sobretot com a una gran capital europea. En aquest espai parlarem amb experts, amb veïns, explorarem les problemàtiques que té la ciutat ara mateix i sobretot quines en poden ser les solucions. Com està ara mateix Barcelona? Com ha de ser la Barcelona del 2025? Respostes des d'avui, en aquest nou podcast de RAC més 1. Benvinguts. I avui parlarem d'un dels temes candents de la ciutat de Barcelona, com és la seguretat, o més bé, la inseguretat. De fet, segons el baròmetre de l'Ajuntament, la falta de seguretat continua sent la primera preocupació dels barcelonins. I és que 3 de cada 10 barcelonins han estat víctimes d'un fet delictiu. Per això ens preguntem si Barcelona és una ciutat segura o què li falta per ser-ho més, quin és el perfil de criminal que hi ha a la ciutat i, sobretot, quines en són les causes. Ho responem amb Daniel Limones. Ell és expert en seguretat i és el president del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Daniel Limones, moltes gràcies. Com estem?
Bon dia, molt bé.
Barcelona és una ciutat segura?
Actualment, i clar, aquest any no podem parlar de tenir una certesa al 100%, perquè com que venim de la crisi del Covid, no, ens trobem en una situació post-Covid, les dades delinqüencials han baixat moltíssim, però no només a Barcelona, sinó a tota l'àrea metropolitana i fins i tot a tot el territori. No? Llavors, les dades que tenim actualment no són reals. No? Venim d'una situació on hem tingut mesos on l'activitat al carrer doncs, s'ha reduït moltíssim i això també ha tingut les seves conseqüències en la criminalitat, no? La baixada de criminalitat, sobretot en delictes que tenen més a veure amb el dia a dia, amb la via pública. Però si comparem amb d'altres ciutats d'Europa o d'altres ciutats espanyoles, podem dir que sí que és una ciutat segura. Sí que vam tenir aquell esclat el 2019 del tema dels robatoris i dels furts, sobretot a turistes, no? Però sempre se focalitzaven més en barris on hi havia una població fluctuant de turistes que era important. Però la resta de la corona o de l'àrea metropolitana o fins i tot de la mateixa ciutat de Barcelona, determinats barris, tenien les mateixes dades de sempre, no? Hi havia una estabilitat amb les dades. O sigui, sí que podríem dir que és una ciutat segura.
Tot i això, i segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, ara ho comentàvem, la inseguretat continua sent el primer problema, la primera preocupació dels ciutadans. I és que passa fins i tot per sobre de la pandèmia del coronavirus. A què es deu això?
Clar, ara mateix també, com parlàvem abans, no? Venim de la comparació del 2018-2019 amb el tema del turisme, i clar, també s'ha generat aquesta percepció. Ara, si més no, estem en una època o venim d'un any on els delictes han baixat moltíssim, llavors ara qualsevol repunte, qualsevol pujada dels tipus delictius, sobretot aquells que tenen més a veure amb la seguretat, la inseguretat ciutadana, perdó, amb la por al delicte que pot tenir la gent, que són aquells com els furts, els robatoris a via pública, els robatoris a interior domicili, clar que augmentaran, perquè venim d'una època on la taxa era molt baixa, no?, pel tema del confinament. I clar, llavors, ara, qualsevol canvi que vagi en creixement d'aquestes tipologies tindrà una percepció d'inseguretat, no?, amb la població, perquè hi ha un augment. Cal dir que si mirem aquesta percepció d'inseguretat i mirem les dades reals, no s'assemblen, no? O sigui, les dades, al final, tenim unes dades boníssimes, però, en canvi, la percepció continua sent aquesta, no? Hi ha d'altres coses que poden fer afavorir la percepció d'inseguretat, que no té per què ser el delicte, no? Per exemple, l'incivisme. L'incivisme també genera percepció d'inseguretat, no? La brutícia al carrer, vehicles abandonats, escombraries, no? Tot això també influeix una mica en generar la percepció d'inseguretat per a aquella degradació de l'ambient, no? I llavors sí que hi ha diversos factors. També la situació, bueno, de que com a societat hem viscut, psicològica, també tenim més cura del que passa al carrer, no? O tenim més compte amb el que passa al carrer, no? Llavors, tot això suma una miqueta en tenir aquesta percepció ara mateix.
Clar, volia aturar-me un moment aquí. És a dir, quins són els indicadors o els motius que fan que una ciutat o un barri en concret sigui més o menys segur?
Clar, primer, una de les coses que més ajuda o menys ajuda són els discursos populistes, no? Els discursos quan potser tenim dos robatoris i es comença a magnificar per xarxes socials, per grups de WhatsApp, i llavors en comptes de dir que hi ha hagut dos robatoris, no? Sembla que haguessin tingut 100 robatoris, no? 100 furs a via pública. Llavors, això és, jo crec que és una de les coses que més magnifica, no? Però només entre les persones, sinó també els mitjans de comunicació, també els partits polítics per fer la seva campanya o la seva precampanya electoral, no? I per treure un rèdit polític. Llavors, això és una de les coses que més pot afectar, no? També el que dèiem, no? La degradació de l'ambient, la degradació d'un barri, no? D'una zona de la ciutat, també afavoreix, pot afavorir l'incivisme, pot afavorir l'abandonament de vehicles, d'escombraries, els grafitis, llavors això pot generar la crida al desordre, no? Que no té per què sempre evolucionar amb un delicte, però aquesta percepció de tenir grups de persones, no sé, de joves fent botellón, que potser no fa cap tipus delictiu, però a determinada part de la població els pot semblar que són, bueno, que és un problema d'inseguretat, no? Llavors són coses que van sumant, no? I també pues això, el que dèiem, no? També les situacions amb atur, situacions on la gent passa més estona al carrer, no? Sobretot gent jove que no té una altra sortida, que passa més estona al carrer, i encara que no estiguin fent res, estan fent un botelló, no estan en un grup, doncs genera també, poden generar, arribar a generar aquesta percepció, sobretot a gent d'edat més avançada també.
Perquè quin tipus de delictes són els més habituals?
I tenim la sort que la delinqüència a casa nostra és una delinqüència més de furt, o més d'un, sí que hi ha hagut un augment de robatoris, no? Robatoris amb violència, robatoris amb intimidació, robatoris a domicili, fins i tot a interior de vehicle o establiments, però al final no tenim problemes de delictes com homicidis, de delictes, atracaments amb arma de foc, o sigui, sí que tenim una delinqüència que és menys violenta. Llavors, la majoria, ara mateix, la majoria els que estan més representats podrien ser els furts i també, per exemple, les estafes, no? Que en tota aquesta època de confinament el que ens ha portat és que hem fet més vida dintre de casa i llavors, què hem fet? Hem gastat més per comprar per internet, hem fet més vida al ciberespai. I això també ha fet pujar tots aquests delictes del que tenen que veure amb el patrimoni, però relacionat amb les estafes, no? Relacionat amb les compres per internet i tot això.
I no sé si teniu alguna idea del perfil concret de la persona que comet un delicte a Barcelona o més aviat dels motius que porten a la delinqüència.
No, bueno, nosaltres sempre diem que perquè faci un delicte, o sigui, perquè una persona decideixi actuar i tenir un delicte, ha d'haver-hi diversos factors, no? La delinqüència al final és multifactorial. I una part de la seva socialització, no? Com s'ha socialitzat a casa, amb la família, amb els amics. Una altra part també vindrà de la seva capacitat d'autocontrol, no? De la seva capacitat de decidir fer cometre un delicte o no, no? De valorar si pot cometre, si els beneficis que s'emportarà de cometre aquest delicte li compensen davant de la pena que li podria comportar que agafés la policia, no? També l'oportunitat, no? També l'ambient. No és el mateix cometre un delicte a un carrer on hi ha moltíssima gent passejant, on hi ha càmeres de seguretat i on hi ha policia, que a un carrer on no hi ha il·luminació, no hi ha ningú i tens puestos per amagar-te, no? O sigui que hi ha diferents factors, no? També, bueno, la necessitat, al final la necessitat econòmica també és un element que pot actuar, no? L'educació que pot tenir aquella persona, però no educació d'estudi, sinó educació amb l'hora de tractar o de relacionar-se, no? Amb les habilitats socials per relacionar-se amb la resta de gent. On podem trobar gent de diferents tipus de tipologies personals, ideològiques, nacionalitats, edats. Sí que normalment hi ha més representació a la gent més jove, és per un tema de maduresa psicosocial o de maduresa psicològica, però normalment podem dir que està més repartit, no? Que no podem concretar. Sí que també podem dir que determinats delictes hi ha uns perfils més que d'altres, no? Però clar, és evident que que no, és, no hi ha un perfil tipus.
Si tu mires el mapa, destaca una zona, sobretot, de la resta de les que hi ha a Barcelona, pel que fa a fets delictius, l'inseguretat, conflictes, etc. Què ciutat vella? És a dir, només fa falta mirar l'última enquesta de victimització i clama al cel, que és la zona més problemàtica. A mi m'agradaria preguntar-li, senyor Limones, per què es focalitza tant tot en Ciutat Vella?
Clar, també, perquè si parlem de Ciutat Vella, venim a veure que és el districte amb més representació o que venia tenint més representació turística. Llavors, al final allà, bueno, s'ha pues, fet una economia, s'ha pues, fet una, pues, sí, una, podem dir una economia al voltant del turisme, no? Al voltant dels serveis cap al turista, i això al final el turisme no ens hem d'enganyar. És un atractor, atreu els delinqüents a cometre delictes, no? a buscar les seves víctimes per cometre un tipus delictiu, no? Clar, ara sí que amb la baixada del turisme, sí que hi ha hagut una modulació, no? Possiblement hi ha hagut una evolució i aquella gent que podríem dir que venien a cometre delictes a temporada d'estiu, no? Temporada vacacional, no han vingut o no vindran, no? Però sí que podem veure que hi ha una modificació en aquests hàbits, no? Com veiem amb el tema del metro, amb els carteristes, no? I tots els furs que es venien allà. Però, clar, també creiem que el barri aquell s'ha produït que alguns dels delinqüents s'instal·lin allà, no? Perquè també el nivell adquisitiu d'aquella zona possiblement sigui més fàcil compartir un pis i llavors és més fàcil, no?, estar concentrat en aquella zona perquè ara mateix tampoc han tingut l'oportunitat de sortir d'allà, no? Perquè l'economia amb tot això del Covid també queda més afectada.
És a dir, que és més fàcil que s'instal·lin a Ciutat Vella perquè és una zona turística?
Clar, també suma això, que potser en aquella zona, per exemple, seria més fàcil poder trobar una cartera més gran de pisos per ocupar, no? Que pisos que podien ser propietats de bancs, podien ser propietats de persones que ja no viuen allà o que no han aconseguit vendre o llogar-ho. Clar, amb el tema de tampoc ara podem no tenir turisme, pisos turístics, no? Perquè no hi ha turisme, doncs sí que poden ser que alguna part d'aquests pisos hagin estat ocupats i, per exemple, s'hagin utilitzat com passava fins a fa poc, com, bueno, continua passant, com a narcopisos, no? També la pressió veïnal potser no és tan forta com a d'altres barris amb un nivell adquisitiu més elevat, no? Que poden tenir més accés a la política, poden tenir més accés a bons serveis d'advocats, no? O fins i tot que els elements de protecció del mateix edifici, de la mateixa vivenda, és costós, no? És elevat. Tenen càmeres, tenen porter, no? Una cosa que no tenim en compte, però els edificis que tenen una porteria, una persona que es dedica a fer la porteria de l'edifici, és més difícil que entrin a robar, no? És més difícil que ocupin, perquè aquella persona ja t'està fent un control a la porta, no? A la porta de l'edifici està fent un control de vigilar qui entra i qui surt, no? I si quan entra algú que no sap qui és, li pregunta on va, doncs segurament ja detectaràs si és veritat el que li diu o no. Llavors, clar, això a pisos d'aquests barris no els trobem, no? I també, clar, el que parlàvem abans, no? Les zones més degradades, què fa? Que la població que viu allà i una mica de nivell adquisitiu, al final marxa d'allà. I aquell pis que deixen, o aquell domicili que deixen, podria ser ocupat per una altra persona, no? Llavors ens trobem que entra com en un cicle del que és difícil sortir, no? Però que cal inversions públiques, accions públiques per tal de sortir d'aquest bucle.
Parlava vostè dels narcopisos. Fa anys que parlem d'aquests punts que estan controlats, és a dir, que se saben, els veïns dels barris denuncien normalment a l'Ajuntament quins són aquests punts de repartiment de droga, que són conflictius, és a dir, es tenen localitzats aquests narcopisos, però tot i això la sensació és que no s'hi ha fet massa, és a dir, que els tenen controlats però continuen allà.
Clar, el tema principal és que al final alguns d'aquests narcopisos no deixen de ser domicili d'alguna persona, encara que estigui en forma precari, o encara que estigui ocupada, però al final no deixa de ser domicili, no? Llavors és més difícil que la justícia doni una ordre d'entrada i detenció d'aquelles persones que trafiquen allà si no té proves suficients com per habilitar la policia per fer-ho. Però al final el principi de la intimitat, el dret de la intimitat i el dret del domicili està per sobre de la resta. Llavors, s'ha de motivar moltíssim per poder actuar o habilitar que la policia entre.
I això com s'atura? Penso, per exemple, als carteristes multireincidents, és a dir, els que van sempre al metro, al bus, a les zones turístiques, que moltes vegades són els mateixos i la policia els enxampa i al cap de res hi tornen a estar allà delinquint. Què es pot fer amb això?
Clar, el principi aturar-ho és donar a aquesta gent una alternativa de vida, no? Aquella gent que està cometent aquest tipus de delictiu i vol tenir, perquè al final jo crec que difícilment hi ha gent que prefereixi delinquir a tindre una vida normal treballant, no? Que sí que hi haurà, perquè alguns d'aquests són bandes organitzades que venen de fora, venen, fan, que dèiem abans, fan l'agost i tornen a marxar, no? Però sí que, d'establir alternatives per a aquesta gent que el que fa és que la seva vida li ha portat allà perquè no ha trobat solució, no? No ha trobat un altre tipus de forma de subsistir.
I ja per acabar, aquest podcast es diu Barcelona 2025 i ens agrada mirar una mica enllà com afrontar els problemes que té la ciutat. Què creu com a expert en seguretat que ha de canviar la ciutat de Barcelona? És a dir, quines polítiques s'han de fer per tenir una Barcelona més segura? Falta més llum, més policia, més recursos socials?
Jo crec que parlant ja estrictament de seguretat, des d'un model de seguretat més policial, podríem dir, no? O més seguretat al carrer. Per exemple, també hi ha un canvi de paradigma, no? Hem de treballar molt més ara mateix amb el món virtual, amb la ciberdelinqüència. Tots aquests fets que passen al ciberespai, perquè hem passat d'una vida que fèiem al carrer cada dia a passar que la població que es desplaçava a treballar a la seva feina ara treballa des de casa, no? Llavors hi ha d'altres riscos. També han canviat els hàbits socials. La nostra societat, amb tot el tema de la pandèmia, han canviat els hàbits, no? Els hàbits relacionals. Però, clar, el més important és això, no? Tenir un cos de policia basat en l'evidència, en veure què s'està parlant o què s'està fent en base científica a determinades coses i poder treballar això. Després també tenim la prevenció del crim mitjançant l'ambient o mitjançant l'arquitectura, no? Buscar elements que ajuden, com comentaves tu, no? La il·luminació, els carrers que ajuden a prevenir la delinqüència o que ajuden no només a prevenir la delinqüència, potser no hi ha delinqüència suficient o una delinqüència elevada, però ajuden a millorar la percepció d'inseguretat. I també un tema que és molt important són les noves tecnologies, no? El fer ciutats amb més smart cities, amb intel·ligència artificial, amb predicció dels fets delictius, que puguis tenir sistemes de predicció no només dels fets delictius, sinó també dels incendis, dels problemes de mobilitat, sinó integrar una mica més la tecnologia al dia a dia de la ciutat. I una cosa que jo crec que és més important que gairebé totes, que és la coproducció de seguretat, integrar la ciutadania, a la comunitat, a les polítiques de seguretat, fer-los participar i que expressin el sentit, no? Sí, que moltes vegades fan reunions amb les associacions de veïns, es fan moltes coses d'aquestes, però al final no es plasma una política conjunta, no? O una política que integri aquestes. Llavors jo crec que és important també això. I en el cas de Barcelona, concretament, un replantejament potser del tipus turístic, no? De la saturació que es produeix a la ciutat amb el turisme. Perquè, clar, al final tu tens un sistema policial a Barcelona per X habitants que a l'estiu triplica o quadriplica. Llavors, la policia que tens és per la ciutat pròpia de Barcelona. No té en compte aquesta població estacional, no? Que va bé. Llavors, s'ha d'adaptar tot això també una miqueta a la realitat.
Doncs bé, Daniel Limón és expert en seguretat i president del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Doncs aquests són els deures que té Barcelona, fer-la una ciutat, si més no més segura, que també hi hagi la sensació de seguretat, que una ciutat com Barcelona sigui segura. Falta escoltar més dels veïns, falta més llum, més neteja, dimensionar el cos policial perquè no vagi desbordat i també, sobretot, la seguretat a internet. Al proper episodi parlarem de mobilitat. Hi ha prou transport públic? És bo? I, sobretot, què farem amb els patinets i tot això? Au, fins la propera!
RAC+1 us ha ofert Barcelona 2025, un podcast amb perspectiva de futur.
RAC+1.
Tots som
més 1.